l'Info Migdia.
Molt bon dia, és dijous 8 de novembre del 2018. Arrenquem InfoMigdia amb les últimes dades de l'atur a Calella a partir de l'actualització de l'estadística que mensualment elabora i publica el Consell Comarcal del Maresme. L'índex creix respecte al mes passat. A l'octubre es confirma la tendència a l'alça com a conseqüència o després del final de la temporada turística. Una tònica al conjunt de la comarca on les dones i els joves són i continuen sent els col·lectius més afectats per la desocupació. En parlem ara mateix, abans ens presentem. Víctor Riera, els controls tècnics. I qui us parla un dia més, Dolors Lieuri. Avancem continguts en titulars. ...1.203 calellencs i calellenques estan inscrites com a demandants d'ocupació, situant la taxa d'octubre en el 13,58%, per sobre de la dada del mes de setembre, però en la línia del comportament a l'alça de l'atur al conjunt de la comarca. Les dones, com dèiem, i també els joves són els col·lectius més afectats per la desocupació. Al Maresme, l'atur ha pujat a tots els sectors econòmics, excepte en el de la construcció. Iniciativa per Catalunya Verds ha rebut resposta del govern municipal al seu llistat de preguntes que va presentar per escrit en relació a qüestions com les multes de trànsit al carrer Sant Joan, a la part alta del carrer, el cost del projecte d'escultures de bronze o també el muntatge i desmuntatge de les graderies del camp de futbol de Mar. Doncs bé, avui el regidor portaveu del Partit Ecosocialista, Sebastián Tejada, en parlarà en directe aquí a l'Info Migdia. I parlarem també de la professió de pallasso i pallassa d'hospital, ara que una representació del col·lectiu de tots ells es reuniran aquest cap de setmana a Fuerteventura, a les Canàries. En parlarem amb Clara Casado. Ella és pallassa d'hospital del Sant Jaume de Calella, en el que és un dels projectes que du a terme l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital. Per segon mes consecutiu, l'atur ha crescut a Calella, situant la taxa en el 13,58% al mes d'octubre. En total hi ha 1.203 calellencs i calellenques inscrits com a demandants d'ocupació, segons consta en l'anàlisi feta per l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, en la qual es constata una tendència a l'alça de la desocupació al conjunt del territori. De fet, només 4 dels 30 municipis de la comarca han tingut una baixada del nombre de persones aturades. L'increment ha afectat a tots els grups d'edat, amb una incidència, això sí, superior entre els més joves i també entre el col·lectiu de dones. L'atur femení representa el 57,6% del total de persones sense feina aquí al Maresme. A nivell sectorial, l'increment de la desocupació ha afectat a tots els sectors econòmics, exceptuant la construcció, que ha registrat un descens de l'1,99%. El sector serveis és el que té un increment percentual més alt, seguit de l'agricultura, els serveis, la indústria i el col·lectiu sense ocupació anterior. El mapa municipal reflecteix que només els municipis de Dosrius, el Masnou i Tiana, i també Vilassar de Dalt, registren un descens a l'atur.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Els canvis en la senyalització de la càmera de trànsit que hi ha a la part alta del carrer Sant Joan han fet caure el número de multes que s'hi posen per circular-hi durant les hores d'entrada i sortida de l'escola al Far. Segons un informe de la policia local, en el primer mes del curs corrent no se'n va tramitar cap, una informació que el govern ha traslladat al grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i en la qual es confirmen les 844 multes que es van posar durant el curs passat. Tenim en línia a Sebastián Tejada, el regidor portaveu del Partit Ecosocialista a l'Ajuntament de Calella. Bon dia, senyor Tejada.
Molt bon dia, Dolors. Molt bon dia a tots els oients.
Aquesta resposta, aquestes dades, vaja, li traslladen a vostè a partir d'una de les preguntes que va presentar per escrit i a les que se li ha donat resposta, li expliquen que s'ha millorat la senyalització, que s'han ajustat també els temps de detecció d'aquesta càmera, els horaris d'entrada i sortida, i que a resultes de tot això i en el primer mes de funcionament, en el primer mes d'activitat de l'escola aquest curs, doncs no s'ha tramitat cap denúncia. Quina conclusió en treu vostè d'això?
Bueno, bé, com molt bé has explicat, en els primers 2 mesos de funcionament es van posar 844 multes. Nosaltres vam veure que era una quantitat excessiva, vam preguntar a l'equip de govern i van suggerir que introduís canvis, perquè ens semblava gairebé impossible que els conductors poguessin prendre atenció a la senyalització i alhora fer la maniobra en l'entrada cap al carrer Sant Joan en direcció cap a l'escola del Parc. Efectivament, l'equip de govern va reaccionar i van introduir uns canvis en la senyalització. El resultat, també a preguntes nostres, és que en el primer mes de funcionament, després de l'inici del curs, no han posat cap multa. La nostra conclusió és evident, donant per fet que el sistema de detecció funciona, està operatiu, és que abans era impossible complir la normativa. No podem passar de 844 multes a 0 multes i admetre que els conductors eren uns irresponsables. La conclusió lògica és que era impossible complir la norma. En aquest sentit, nosaltres presentarem en el pròxim ple una proposta de resolució demanant que aquestes 844 multes s'anul·lin, precisament per això, perquè era impossible a complir la norma.
Bé, com deia al principi, aquesta és una de les respostes al llistat de preguntes que vostè va traslladar per escrit al govern municipal. Quan li van respondre?
Si no recordo malament, va ser el dia 24. Van tenir el ple, que era quan jo havia d'haver tingut les respostes, el dia 8, doncs calculi 16 dies, amb 16 dies de retard. L'equip de govern tenia l'obligació de respondre'm el dia 8, i ja vam acceptar endarrerir-ho, vam decidir, bon, jo vaig acceptar que endarrerir-lo a la setmana següent, però bueno, la cosa s'ha anat el dia 24, si no recordo malament.
Satisfet en general per les respostes que li han donat, senyor Tejada? Vostè també preguntava per com s'havia fet l'encàrrec de construcció de les escultures de bronze.
Sí, aquest és un tema força delicat. L'alcaldessa va anunciar fa bastant temps que les escultures eren un projecte d'unes 12-14 obres que es situarien en diversos punts de la ciutat. I, en principi, totes les faria el mateix escultor. Nosaltres hem seguit l'evolució administrativa dels contractes i ens hem trobat en bastants sorpreses. Per exemple, que l'escultura de la Llopa, que es va inaugurar, si no recordo, va venir el president Puigdemont el dia 4 de juny, no es va aprovar en junta de govern el contracte fins al dia 27 de juny, és a dir, més de 20 dies més tard de la seva inauguració. Tampoc he sabut trobar, i això segurament és culpa meva, l'aprovació en junta de govern del contracte de l'escultura de la Llopa. Però sobretot el que a mi em crida l'atenció és que, sent un encàrrec pel mateix escultor, el senyor Ramon Homs, si no recordo malament, s'ha fet encàrrec a diverses empreses. No s'ha encarregat tot directament al senyor Ramon Homs, s'ha encarregat a diverses empreses. I això em fa pensar que el que es volia evitar és la publicitat del concurs. El que es volia evitar que altres escultors poguessin optar a fer l'encàrrec, no? És a dir, que pogués haver una certa competència. Per això aquest contracte, que en principi hauria de ser relatiu a un projecte ambiciós de 12-14 escultures, s'ha transformat en petits contractes d'una sola escultura, de tal manera que es pot assignar a empreses diferents. Això no té massa sentit, perquè clar, l'autor final és un escultor, és el mateix escultor en totes, i clar, no té sentit que es faci l'encàrrec que farà un escultor a una empresa que es dedica a muntatge de peces de orfebreria o encarregar l'escultura a una foneria. No té sentit. L'encàrrec s'ha de fer, com s'ha fet, que jo sàpiga, en dos casos, directament a l'escultor. Nosaltres hem demanat tots els contractes i els expedients de cada contracte per analitzar-los amb tranquil·litat i d'una manera assegurar-nos que tot s'ha fet d'una manera correcta. La nostra sospita és que no s'ha respectat la llei de contractes i això és el que analitzarem quan l'equip de govern ens faciliti tota la documentació.
Hi ha una llista molt llarga de preguntes que vostè va traslladar al govern municipal, perquè així també li ho van demanar, perquè vostè doncs, efectivament demanava quanties i dades molt concretes. També va referir-se en el seu escrit de peticions al tema de la carpa de l'embalat de mar i a quan havia costat la instal·lació, desinstal·lació i tornar a muntar les graderies al camp de futbol de mar. Alguna consideració que tingui sobre això?
En realitat, en l'últim ple, el que van demanar en relació a la carpa és per què regala a l'Octoberfest l'instal·lació de la carpa.
Això no li responen. El que li responen és que la contribució, la col·laboració de l'Ajuntament amb l'esdeveniment és cedint la carpa.
Efectivament. Al final, el cost total de la carpa al final pot pujar a més de 50.000 euros. L'Ajuntament fa servei de la carpa per les barraques, per la festa major, 3 dies, i l'Octoberfest fa servei de la carpa durant 14-15 dies. Llavors, el que jo demanava en una primera instància és compartir les despeses, cosa que en el contracte de l'Octoberfest no apareix enlloc. És a dir, regalem la carpa o regalem l'ús de la carpa a l'empresa que organitza l'Octoberfest. La resposta de per què es fa això, a la meva pregunta de per què es fa això, és que sempre s'havia fet així. Home, jo crec que no és una resposta, diguem-ne, acurada. Jo sóc dels que pensa que s'han de revisar permanentment les coses per millorar-les. Si efectivament sempre s'ha fet així, hauríem de pensar en la possibilitat de fer-lo d'una altra manera. Si ens estalviéssim el pagament de 40-45.000 euros de carpa, podríem destinar aquests diners a altres coses, inclús dintre de les barraques o dintre de qualsevol programa d'activitat cultural o de qualsevol altre tipus de programa de l'Ajuntament. Potser destinar tota aquesta quantitat de diners a una carpa que essencialment farà servir una empresa que té interessos econòmics, que evidentment no fa una activitat cultural, fa una activitat econòmica, doncs no és la millor manera de destinar els diners i que hem de pensar en alguna manera de solucionar-lo. Una de les opcions podria ser, en comptes de fer servir una carpa per l'Octoberfest, que es fes en la fàbrica Llobet. Allà no necessitem carpa i no necessitem aquest tipus d'instal·lació i no necessitem fer aquesta despesa.
I ràpidament, senyor Tejada, li deia una conclusió, alguna consideració que tingui en relació al cost del muntatge de les graderies al camp de futbol de mar.
Bé, nosaltres només volíem saber quan havia costat aquesta disbauja d'instal·lar les grades, retirar-les i tornar a estirar-les, tornar a instal·lar-les en un procés que ha creat malestar en el municipi, en particular entre els seguidors i el club de futbol, i unes tensions innecessàries amb l'Ajuntament. Al final, no estem parlant d'una quantitat desmesurada, però és una quantitat que s'ha gastat d'una manera innecessària i que d'alguna manera el que ens revela és que les coses s'han de fer bé a la primera. No havia cap motiu per no fer-les bé a la primera i haver d'haver passat aquest patiment absurd incorrent aquests sobrecostos. No estem parlant de quantitats exagerades, igual estem parlant de 4.000 euros aproximadament, no és exagerat, però són diners que són del contribuent i per tant s'han de respectar, s'han de mirar d'estalviar.
Senyor Tejada, moltíssimes gràcies. Ens quedem amb el que ens deia al principi, que aprofitarà el pròxim ple previst per principis del mes de desembre per traslladar doncs, la petició de que siguin retirades les 844 multes que es van posar durant el curs passat amb aquesta càmera que hi ha a la part alta del carrer Sant Joan, a tenor dels resultats que hi ha hagut amb la millora de la senyalització. Senyor Tejada, moltíssimes gràcies,
Si em permet, Dolors, en realitat el que demanaré és que el ple es posicioni en relació a això. Jo demanaré que el ple voti la retirada de les multes i en el ple està l'equip de govern i la resta de grups.
Exacte. Veurem quines les posicions que fixen i que en això hi tenen cadascun dels grups municipals.
Exacte.
Moltíssimes gràcies, senyor Tejada, reitero. Gràcies, bon dia.
Gràcies, Dolors, que tingui un bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Pineda de Mar ha iniciat els tràmits per cedir a la Generalitat de Catalunya els terrenys per la nova escola de Poblenou, que s'ubicarà al sector definit entre el passeig Costa Brava i el passeig de la Marina. L'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, ha explicat a l'emissora municipal que, si bé els tràmits urbanístics es remunten a l'abril del 2016, no ha estat fins ara que la Generalitat ha traslladat el seu compromís i en ferm per fer la nova escola. L'anunci es va fer aprofitant la visita del conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, a Pineda. D'això n'ha parlat a l'emissora municipal, com dèiem, l'alcalde Xavier Amor.
Ahir la Generalitat ens diu que ara sí que tenen intenció de començar tota la tramitació per poder fer realitat aquesta escola, i l'Ajuntament, doncs, el que es va comprometre ahir amb el conseller, doncs, que avui mateix doncs començàvem a fer tot el possible per avançar aquest terreny el més ràpidament possible. Mentre nosaltres estiguem fent tot això, la Generalitat pot en paral·lel fer la redacció del projecte d'aquesta escola. En un futur que jo espero que sigui més curt que el que vam haver d'esperar els 2 anys de l'institut.
Doncs l'anunci del vistiplau de la Generalitat de Catalunya a la nova escola es produïa en el marc dels actes d'inauguració justament de l'Institut de Pineda, que va comptar amb la presència del vicepresident del govern, Pere Aragonès, i també del conseller, com dèiem, d'Ensenyament, Josep Bargalló. Fem ara una petita pausa per la publicitat i tornem.
107.9 FM.
Fas 6 anys, tria un llibre. Si els vostres fills han fet 6 anys el 2018, rebreu a casa una targeta regal per un llibre. Llibreria La Llopa està adherida a aquesta campanya des del primer moment. I per fer les coses més fàcils, agradables i divertides a grans i petits, disposa d'una gran secció infantil on nens i nenes podran experimentar la sensació de descobrir, revisar i triar el llibre que més els agradi. Llibreria La Llopa. Campanya Fas 6 anys. Tria un llibre. Ja podeu venir a bescanviar les vostres targetes de la campanya, limitada fins al 30 de novembre. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria, mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria, pentinats que adoren.
El fred ja és aquí. I no ho dubtis, s'hi quedarà tot l'hivern. Com protegiràs casa teva? Tens la solució molt a prop teu. A Calella, Big Mat Claramunt. Estufes elèctriques, estufes de pellet, llars de foc. I tots els materials de construcció i reformes per posar casa teva a punt. Aprofita el fred per gaudir plenament de la teva llar. Big Mat Claramunt. Exposició i venda a la Riera Capaspre. Molt a prop de la rotonda de la Nacional 2, Calella. Pàrquing propi.
En el casc antic de Calella, restaurant Luna Gautxa. Un establiment que et captivarà per la varietat i qualitat de les seves especialitats per dinar o sopar, descobrint especialitats de l'Uruguai o assaborint-ne de més properes. Amanides, pastes, graellada de verdures, graellada criolla, carns a la brasa, marisc, paella... A la plaça de l'Ajuntament, restaurant Luna Gautxa, Calella. Informació i reserves al 93 769 1946. També ens trobareu al Facebook.
facebook.com/Ràdio Calella. Twitter @Ràdio Calella TV.
Els pallassos d'hospital del Sant Jaume de Calella participaran a la trobada de pallasses i pallassos d'hospital que es farà aquest cap de setmana a Fuerteventura. Serà entre demà i diumenge. Allà s'hi reuniran professionals de fer més amable l'estada a l'hospital, arribats de València, de Balears, d'Euskadi, de les dues Castelles, Astúries i també Canàries. Tenim en línia la Clara Casado, que és una de les integrants de l'equip dels Somriures de l'Hospital de Calella. Bon dia, Clara.
Bon dia.
No sé si t'agrada aquesta presentació, dir que ets membre d'aquest equip dels Somriures, que escampa somriures per l'hospital.
Sí, sóc el membre i de fet sóc la responsable del projecte actualment.
Us fa il·lusió aquesta trobada? Què suposa pel vostre col·lectiu aquesta trobada que es farà aquest cap de setmana a Fuerteventura?
Doncs, bueno, de fet suposa moltes coses perquè el projecte dels Somriures ara mateix a Calella com a tal, com els Somriures, porta un any. Tres dels tres dels components han començat fa poc i s'estan trobant. I aleshores per ells significa trobar-se amb altres companys de la resta de, del país que estan fent aquest perfil, aquesta feina tan maca, i compartir dinàmiques, compartir experiències. És que el com molt enriquidor, la veritat.
Que us trobeu aquest cap de setmana a Fuerteventura també és un reconeixement per la vostra feina.
Sí, i de fet hi ha una notícia important. Jo t'explico una mica. Dintre dels professionals dels pallassos hi ha els professionals voluntaris i els professionals voluntaris que cobren. Sí? El que passa és que la idea és unificar criteris. La professió del pallasso d'hospital és una professió que requereix moltíssima formació, moltíssims coneixements, i el que es demana, tant si és cobrant com si és de forma voluntària, és que aquests requisits estiguin presents al perfil del pallasso. I una de les coses que s'està fent en aquestes jornades també és que es presentarà la Federació de Pallassos d'Hospital, perquè el que es vol aconseguir és que això es converteixi en una professió. Mm-hmm. Sí? Que fins ara no està reconeguda com una professió, com si diguéssim. Mm-hmm. Vale? I aleshores aquesta federació permetrà englobar que tots els pallassos que vulguin es puguin federar i es puguin considerar com una professió.
Molt important això que comentaves tu ara, Clara, que hi ha molta feina i molta formació al darrere de la vostra posada en escena, diríem.
Sí. Pensa, jo sempre dic que fer riure en un hospital és quelcom molt seriós. Vale? Perquè treballem amb material altament vulnerable, sí? Treballem amb persones que no van al teatre a veure, no van al circ a veure, no, tu arribes d'allí, demanes permís per entrar a l'habitació i a vegades trobem situacions molt dures i depèn de quins hospitals treballen en àrees molt complicades, no? Per això nosaltres sempre treballem conjuntament amb l'equip mèdic. Nosaltres abans d'entrar en una habitació tenim informació de les infermeres, dels metges que ens diuen com està aquell pacient perquè nosaltres puguem adaptar la nostra feina, perquè no tot és riure. Sí, de vegades hem de treballar amb els pares, de vegades hem de treballar amb l'entorn, moltes vegades, i evidentment, nosaltres treballem en pediatria, perquè l'hospital de Calella és un hospital petit, però també treballem en altres àrees.
La Clara Casado és la responsable d'aquest programa de pallassos d'hospital que s'està desenvolupant a l'Hospital Sant Jaume de Calella des de fa un any a través de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital.
Sí, exacte. La veritat és que quan ABAC ens va proposar formar part del seu projecte, ja sabeu que ells tenen molts projectes, acompanyament a final de vida, els familiars de l'Alzheimer, doncs el Josep estava encantat de poder incloure els pallassos dintre de la seva associació, no? I ens va semblar fantàstic i a més nosaltres també rebem formació per part de l'Hospital de Calella un cop al mes, amb la Lorena, la neuropsicòloga, i estem encantadíssims, la veritat. Mm-hmm. Sempre ens faciliten la nostra feina.
Si us veu, aneu per les habitacions de pediatria dels petits, ara mateix.
Sí,
comentaves que
sí.
Properament doncs, també portareu la vostra feina, els vostres somriures a oncologia, però ara mateix, sí. Clara, quanta gent sou a l'equip? Quan feu aquestes visites? Quins dies? Explica'ns una mica.
Sí. Sí, mira, nosaltres ara mateix som 5 pallassos, sí? 4 noies i un noi, i sempre treballem en parella, això és important, vale? Sempre anem de dos en dos perquè és molt important la feina de parella. Nosaltres anem tots els dimecres de 3 a 5 de la tarda, i ara començarem els divendres cada 15 dies per la matí, de 10 a 12, vale? A partir de mitjans de novembre. Aleshores, nosaltres sempre visitem pediatria, però moltes vegades ens queda temps perquè pediatria hi ha 8 habitacions aquí a l'Hospital de Calella, i aleshores fem consultes externes de pediatria, algunes sales d'espera, també fem hospital de dia, uh-huh. Fantàstic, treballar amb ells, perquè a més sempre estan encantats de rebre'ns i sempre allí fem un treball molt, molt divertit, fem un treball de memòria amb ells, i aleshores el que farem ara els divendres pel dematí també serà el centre d'hospital oncològic. Uh-huh. I tot el que siguin passadissos, ens anem trobant la gent per l'hospital, la nostra presència és molt evident en l'hospital. I a nosaltres ens agrada riure a qualsevol que ens trobem, a l'ascensor, al celador, o sigui, ens serveix tothom per contagiar aquest bon riure.
Suposo que us esperen amb candeletes, eh? que la vostra arribada a l'hospital és molt benvinguda i molt esperada tant pels pacients com pels familiars, pels mateixos professionals, que segurament els hi suposa també un trencar amb la rutina o potser amb els maldecaps propis de la feina.
Ah, exacte, tu ho has dit, perquè al final el somriure també es contagia, sí? I el bon humor també es contagia, con lo qual, quan nosaltres arribem, les infermeres ja ens reben amb un somriure i per elles també els facilitem la feina, no? De vegades si han de fer una cura o han de fer alguna cosa específicament o tal, si nosaltres estem allí també és més fàcil perquè el nen està rient, està content i facilita la feina també.
Doncs avui a l'Info Migdia que hem parlat amb la Clara Casado, que és la responsable del projecte de Pallassos d'Hospital del Sant Jaume de Calella. Hem parlat amb ella, doncs, aprofitant aquesta trobada que faran Pallassos d'Hospital arribats de tota la geografia espanyola a Fuerteventura aquest cap de setmana, que els permetrà, doncs, compartir i posar en comú experiències i també, com ella deia, doncs, crear aquesta federació que regularà la seva professió. Oi, Clara?
Sí, exacte.
Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho a la ràdio. Que vagi molt bé aquest cap de setmana a Fuerteventura. En parlem a la tornada. Gràcies, Clara.
Perfecte. Molt amable. Moltes gràcies. Bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I durant aquest mes de novembre, la Biblioteca Municipal de Can Salvador de la Plaça acull una nova exposició fotogràfica que porta per títol Món Casteller. De fet, és una exposició que recupera part de les imatges que ja es van presentar al Trofeu Torretes de Fotografia de Fotofilm i que es van mostrar en l'última edició de la Fira de Calella i l'Almaresma. Joaquim Sitjà, que és el comissari de l'exposició, n'ha donat més detalls a l'Infovespre.
Aquesta exposició és un resum d'un apartat del concurs de fotografia internacional del Trofeu Torretes, que un dels apartats que hi ha el dediquem a les tradicions populars catalanes. Aprofitem això que el catàleg va distribuït per molts països, més de 50 països, i llavors a través d'aquest catàleg doncs, donem a conèixer els nostres costums. Aquesta era la finalitat d'aquest apartat en el Torretes.
Doncs durant la Fira Fotofilm Calella va rebre la visita de l'exconseller de Cultura Lluís Puig. Ell, com ha revelat Sitjà, els va animar justament a produir aquesta exposició.
Això ens va animar a fer aquesta exposició, aquest treball, ja és el conseller de Cultura que hi havia abans, en Puig, que està a Bèlgica. L'any passat per la Fira la va veure i va dir, ostres, tu això has de treballar-ho perquè és molt important donar a conèixer les tradicions catalanes a tot el món. Ens va dir, això treballeu, que és molt important per Catalunya. I mira, això ens va animar a fer-ho d'aquesta manera.
L'exposició consta de 20 fotografies de diferents colles castelleres fetes per diferents autors, on cada imatge mostra diferents moments de la posada en escena de les colles. Es podrà visitar, com dèiem, a la biblioteca fins a finals d'aquest mes de novembre. 2 minuts i mig per arribar al punt i final d'aquest informatiu, abans per la previsió meteorològica.
Meti Polit us ofereix el temps.
La previsió del temps per aquestes pròximes hores que sembla que s'ha d'anar complicant. Amb Quim Serra, Quim, bon dia.
Hola, bon dia. Avui dijous esperem un canvi de temps, que sobretot aquí al Maresme ens afectarà durant la recta final de la jornada i la propera matinada. De tota manera, ja veurem com aquest matí la nuvolositat serà entre variable i abundant a tota la comarca. A partir d'aquest migdia tarda no es descarta algun primer ruixadet, poca cosa, però serà, com dèiem, durant entrada la nit, la propera nit, quan les precipitacions es faran generals i més generoses aquí al Maresme, amb unes temperatures que aquesta passada nit s'han mantingut sense canvis. Avui les màximes baixen un pèl respecte a les d'ahir, tot i així continuarà un ambient relativament suau i agradable. I els vents, per la seva banda, aquest matí, bàsicament del nord-nord-est, aquesta tarda giran cap a sud-sud-est. La situació marítima dominada per la maró, i ja ho hem dit, temperatures que avui baixen una mica al centre del dia. De cara a demà, a primeres hores del matí, estarà acabant de passar la pertorbació, per tant encara es podrà escapar algun ruixat, cada cop més tímid, més aïllat, després d'una nit en la qual les pluges poden ser localment intenses, sobretot a primeres hores del dia de demà, i després doncs, s'obriran moltes clarianes al llarg del matí. Això sí, amb nuvolades que creixeran i que de cara a migdia, a primeres hores de la tarda, podrien deixar algun ruixat puntual al sud del Maresme. Demà els vents bàsicament apuntats cap al sud de la comarca i del sud-oest al nord, amb una situació marítima que estarà dominada per la maró a marees de mar de fons i amb unes temperatures que baixaran tant de dia com de nit.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Menys de mig minut perquè siguin les dues en punt i comenci llavors l'info de la xarxa, les notícies en xarxa amb tota l'actualitat del país. Nosaltres sí que posarem el punt i final a aquest informatiu. Recordant-los, això sí que poden seguir connectats a l'actualitat local a través de la nostra pàgina web, també a l'info vespre d'aquesta casa, amb una ampliació de les notícies. Fins demà, adéu-siau.